Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Bon dia, són les 12:31 i estem ací a l'edifici de Caixa Rural un dia més per a contar-vos tot el que passa al voltant nostre. Avui és dilluns, 20 de juliol, i la notícia del dia, la notícia de la setmana i segurament la notícia de l'estiu és que ahir va guanyar la selecció espanyola, no? Que es va proclamar campiona del món per segona vegada consecutiva. Mario, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vas veure el partit, no?
Home, clar.
Què te va pareixer?
Bueno, a mi me parece que van dominar tot el partit a Argentina, però bueno, que el gol va arribar tard, però va arribar.
Però va arribar, que és lo important. Jo te vull preguntar què te pareix el joc un poc d'Argentina.
No me pareix el millor joc, la veritat. Pense que se pot jugar molt millor, tal com juga Espanya, que mai, ningú equip pense que juga con Espanya, i Argentina juga a una altra cosa.
Sobretot aquestes imatges finals, no? De, pues, d'esa batalla entre Paredes, entre Gavi, no? Entre un poc tot. I esto que heu escoltat al principi és l'himne d'Espanya i va ser ahir, abans del partit entre Argentina i Espanya, on el músic vilarrelenc Indalecio Monet va formar part de la cerimònia prèvia a la final del Mundial, on va interpretar l'himne d'Espanya com a membre del prestigiós quintet Spanish Brass. Indalecio Monet és un dels trombonistes valencians amb més projecció internacional i és membre de fundador de Spanish Brass, quintet guardonat amb el Premi Nacional de Música 2020. Amb aquesta formació ha actuat en més de 60 països i ha obtingut el primer premi del concurs internacional de Narbona i ha desenvolupat una intensa tasca docent impartint classes magistrals en conservatoris i universitats, i que el tindrem així, a Ràdio Vila-real en els pròxims dies. Avui també parlarem amb un xic del poble que està als Estats Units i que va estar present en la final del Mundial, no, Mario?
Aixina és. Bueno, vam veure que altres companys d'esta professió, com per exemple del partidazo de Cope, Juanma Castaño, el va veure pel carrer, li va preguntar d'on era i li va dir no, que soy de Vila-real. I bueno, pues dona casualitat que jo el conec, bueno, tinc amics en comú i això, he parlat amb ell i després tindrem una xerreta amb ell i que mos diga com se viu el Mundial des del país on se juga.
Claro, perquè ell ha vivit així molt de temps, però ara està vivint allí, no?
Així no és.
També parlarem amb un membre de l'Esportiu de Vila-real perquè el club està de celebració. Enguany commemora el seu 30 aniversari, 3 dècades dedicades a l'esport i a la formació de nombrosos esportistes, i que m'han dit que tu has jugat en l'Esportiu, no?
Sí, he jugat de xicotet, i, però bueno, ja fa molts anys i no res.
Jo també he jugat i també fa molt temps. I també parlarem amb Alfonso de Tot Descans per a que mos conte tots els descomptes que tenen atenta ara que arriba l'estiu i cada quan hi ha que canviar el matalàs, perquè jo no sé tu, però estos dies per a dormir amb la calor és insuportable.
Així és insuportable, entre això i els mosquits, pues no se pot dormir.
També tenim que dir que ahir un menor de 13 anys falleció i otro grave con una fractura de pierna ingresado en el hospital de Salamanca tras derrumbarse esta madrugada a la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, Salamanca, durante las celebraciones del Mundial. Vamos a pasar ahora a las efemérides del día. ¿Qué tenéis, Mario?
Mira, hoy es el Día Mundial dels Escacs.
del Sescas, que tu has jugat alguna vegada?
Alguna vegada he jugat, no sóc molt fan, però sí que he jugat alguna vegada.
Jo he jugat també i sóc molt roïn.
Sí?
Sí, però no passa res.
No.
L'important és millorar, no?
Així no és. Què més tenim? Per exemple, tal dia com avui, l'any 1969, Estats Units va aconseguir el primer allunatge, on el mòdul lunar va descendre sobre el mar de la tranquil·litat, ficant la seva estructura a la superfície de la Lluna. Un dia com avui, en 1944, va tindre lloc l'operació Valquíria, que és una operació molt famosa, però per qui no sàpiga el que va ser un intent d'assassinat a Hitler, però que no va tindre èxit. I a 1978 va néixer una actriu molt famosa als Estats Units que se diu Natalie Wood i que destaca per aparèixer en pel·lícules com Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba, West Side History o La carrera del siglo. I a 1973 va morir Bruce Lee, que este supose que sí que el coneix tot el món.
Tot el món, sí. També és el dia mundial de les piruletes. Jo n'he menjat moltes i sobretot està la roixa típica de fresa de tota la vida, però que ara vaig passar l'altre dia per una tenda i hi ha piruletes de tots els sabors, eh? És increïble.
Sí, jo de xicotet menjava molt, però ara que m'he fet una miqueta més major, doncs ja no tant, ja no menjo tant.
Rubio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
T'has tanyat el moño, eh?
Jo ho vaig dir i ho he fet.
Què te va aparèixer el partit?
Bé, a veure, al final crec que Espanya hauria merescut guanyar molt antes, però bueno, va ser en el següit.
Pues sí. En quant a qüestió local, què tenim d'efemèrides?
Sí, pues mira, per exemple, avui podem recordar que l'esportista José Meseguer Basiero se va programar triple campió d'Espanya de patinatge sobre rodes en 300, en 1500 i en 5000 metres.
I en quant a l'efemèride musical, avui recordem el cantant de Linkin Park, Chester Bennington, que va morir un 20 de juliol del 2017, però a més, avui fa anys, una autèntica llegenda de la guitarra, Carlos Santana, va néixer en el 47 i va ser el guanyador de nombrosos premis. I la cançó que vaig a ficar es diu Smooth. I altra cançó de Carlos Santana que és molt coneguda i que també m'agrada molt, que es diu Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va la cançó de Santana que és molt reconeguda i que és molt pegadissa, no? Tinc que dir que és molt pegadissa. Anem ara amb les portades de la província de Castelló. Mario, que, com va?
Bueno, pues obrim les portades amb la portada del Mediterráneo. El titular és Campeones, com no. I mos diuen que un gol de Ferran Torres en la pròrroga en el minut 106 da la segunda estrella a España en un bronco final ante Argentina, que això ja ho hem comentat antes en la lluita que va a veure després del partit i tal. La província de Castellón se echa a les calles con el triunfo de España i tenim una imatge de portada que és la celebració d'Espanya amb la Copa del Món i una imatge d'ací de la província de Castelló amb la gent animant des dels carrers, des de les places, celebrant el títol que va guanyar Espanya. I com a portada del Mundo Castellón teniu que el titular diu el caso subdelegación espera fecha de juicio 8 años después. En este cas no tenim lo d'Espanya, però sí, la foto de la portada sí que evidentment és una foto de joves espanyols celebrant el partit d'Espanya. I diu, toda una província vestida de rojo en una noche histórica. Una noche de un día histórico de la final del Mundial que nos dio la segunda estrella a España ante Argentina. Toda la España se vistió de rojo. Anoche los municipios de la provincia instalaron pantallas gigantes que los aficionados pudieron disfrutar y emocionarse compartiendo la tensión en una noche que ya es historia del fútbol español. Y parlant de pantallas en pobles, anem a parlar, com no, de la Sí de Villarreal. Així en Villarreal, a la plaça, amb la col·laboració del Villarreal Club de Futbol, van tindre des de les 6 de la vesprà DJ hasta les 8 i mitja, ja que a les 9 començava el partit i era una manera d'amenitzar l'espera. I una vegada va acabar el partit, els que va gustar així ho vau veure i els que no segur que ho vau escoltar perquè es van llançar un castell de focs artificials. I a més, el Villarreal va il·luminar l'estadi de la Ceràmica amb colors de la selecció espanyola mostrant el suport a l'equip. I bueno, també tenim que donar-li la celebració als jugadors que es van formar així a la cantera del Villarreal, que van ser Jeremy Pino, Alex Baena i Rodrigo Hernández, que Rodrigo en este cas se va emportar el premi al millor jugador al Balón d'Oro d'este Mundial. I això és el que tenim.
Sí, va ser una vespre molt divertida i que per sort va acabar bé. Rubio, tu vas veure l'enganxo que va tindre Paredes ahí en el coi de sí, Eric García?
Sí, lo millor del vídeo és que estan tots pràcticament pegant-se i la mina està al mig del camp resant
les seues coses, no?
Com si fora un dia així nada tranquil.
Pues sí. També hem visitat els carrers, no?, del poble, Mario, per a que mos conten el què.
Pues sí, hem visitat els carrers i hem preguntat a la gent com va veure el partit, si va veure en casa, en família, en amics, si va sopar algo diferent i el més important...
Si va estar així també.
Si va estar així a la plaça i com va ser veure el partit. I això és el que tenim.
Motiu de la victòria d'Espanya ahir, així m'ha preguntat a la gent on va veure el partit, on el vas veure tu?
A casa.
A casa, el vas veure en amics?
Amb la família.
Sí, sí. I, bueno, des de quina hora més o menys vas començar a veure el partit?
Pues va ser molt curiós, perquè jo vaig arribar ahir de viatge, vinc a veure la meva família, i tal qual vaig arribar dels Estats Units, unes hores després era el partit. Entonces era simplement passar temps amb ells i poc més.
I després del partit vas fer alguna celebració especial o què vas fer?
Disfrutar el temps amb la família. Per a mi era un moment molt íntim, 16 anys després guanyant-lo era important passar-lo amb ells.
Pues nosaltres el vam veure en casa en la família, en la dona, la meva dona, els fills, i allí estàvem veient-lo.
I des de quina hora vau ficar el canal per veure el futbol?
Pues allà a les 8 de la vespre ja el vam ficar per anar agarrant ambientillo.
I vau sopar algo especial o...?
No, van berenar fort antes del partit per estar centrat només en veure-lo.
I una vegada va acabar i Espanya va guanyar, vau fer algo especial?
Pues com nosaltres som de Borriana, vam anar a la platja, que allí n'hi havia una pantalla, i vam veure com estava l'ambient i vam estar allí pues, celebrando.
Pues yo lo vi en casa.
Con amigos, con familia.
En familia.
Y bueno, cenó algo especial, bebió algo distinto, hizo algo.
No, lo típico de todos los domingos y no, nada en especial, simplemente ver el partido y planchando a la misma vez, todo a la misma vez.
¿Y desde qué hora empezó a ver el partido?
Pues desde antes del fútbol, cuando llevaron a la estatua de Manolo, el bol del bombo y todo, o sea, desde antes.
¿Y qué lo vio? ¿Desde la 1, desde otro canal, desde dónde?
No, desde la 1.
Y una vez acabó el partido, ¿continuasteis viéndolo? ¿Fuisteis a la plaza? ¿Qué hicisteis?
No, una vez terminó el partido, ya al cabo de la media horita, me trajeron a mi nieto, bajé a por él y allí lo celebramos un poco en la calle, con los coches que pararon, sí, sí, con la bandera y todo.
En casa, con mi familia, con mi hijo y mi marido.
¿Y más o menos desde qué hora empezó a verlo?
Desde que empezó el fútbol, vamos.
Antes de antes.
Antes. Antes estuvimos viendo ahí a ver qué pasaba.
¿Y cenasteis algo en especial o?
No, no, la cena, eso. En domingo no se cena. No.
¿Y una vez acabó el partido hicieron alguna celebración o algo?
No. Estuvimos viéndolo hasta que acabó todo, cuando dieron la copa, esto, lo otro, pero ya está. Hasta ahí, ya van.
Una cafetería.
¿Y qué lo visteis? ¿Con amigos, con familia?
Sí, con amigos y familia.
¿Y desde qué hora más o menos empezasteis a ver el partido?
Pues estuvimos ahí sobre las 9 menos algo.
7:30.
7:30.
¿Y después del partido lo celebrasteis? ¿Qué hicisteis?
Salimos con el coche, con los niños, todos.
¿Y más o menos hasta qué hora estuvisteis por ahí?
Hasta la 1:00, 2:00.
¿Y por qué zonas más o menos fuisteis con el coche?
Lo que es la avenida Tárrega y alrededores, por ahí.
Molta celebració. Vosaltres vau estar de celebració, no, Rubi? Tu vas estar de celebració?
Jo no, perquè després en casa ja se van xitar tots a dormir.
Tu, Mario?
Jo sí, jo vaig estar així a la plaça. Vaig estar veient tot el partit i com no, quan va acabar el partit, com he dit, focs artificials, bueno, i una festa, tot el món xillant, bueno, celebrant i en música també.
Vau estar rodant amb el cotxe també o no?
No, això no, això no.
Això no?
No.
També tenim la paraula del dia, perquè, com Mario ha dit, avui és el Dia Mundial dels Escacs. I anem a escoltar la paraula del dia, escacs.
Escacs. Els orígens del joc d'escacs es remunten al segle V, a l'Índia, on hi ha constància que es jugava a un joc molt paregut, anomenat Chaturanga, que literalment significava exèrcit. Però la paraula escacs, en concret, ens ha vingut del baix llatí scacus. S'havia format per alteració de l'àrab sah, i l'àrab, per la seva banda, l'havia pres del persa, on tenia el significat de rei. I és que, efectivament, els escacs és un joc d'estratègia en què un exèrcit format per 16 figures de color blanc, representatives dels diversos estaments de l'estructura militar, combat a través de moviments singulars amb un altre exèrcit de figures negres. L'objectiu final de tots els moviments de les fitxes és matar el rei del contrincant, que s'ha d'advertir prèviament amb l'expressió «escac al rei», perquè el jugador contrari puga desplaçar-lo a una altra casella, en què estiga segur o sacrificar alguna altra peça de menor valor. Si el rei de qualsevol dels exèrcits cau en la batalla, la partida està perduda. És una representació metafòrica de les antigues batalles. A Europa, este joc es popularitzà durant el segle XV. I cal apuntar, amb un discret orgull patri, que els valencians contribuirem a definir les actuals regles del joc. Bernat Fenollar, Francesc Castellví i Narcís Vinyoles publicaren al voltant de 1475 l'obra poètica Escacs d'amor, on, amb l'aparença d'una disputa amorosa, juguen una partida d'escacs en què apareix per primera vegada la figura de la dama. L'amor cortès ja s'havia manifestat i es projecta d'eixa manera en el joc. Però, a més d'esta contribució, cal destacar que el sogorbí Francesc Vicent publicà en 1495 el llibre dels jocs partits dels escacs en nombre de 100, on es defineixen per primera volta les regles actuals del joc d'escacs.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila.
Com ha dit Mario, avui 20 de juliol se celebra el Dia Mundial dels Escacs, una data instaurada per l'ONU per a commemorar la creació de la Federació Internacional d'Escacs en l'any 1924, però este joc és moltíssim més antic. Va néixer fa aproximadament 1.500 anys a l'Índia, on era conegut com a Chaturanga. Des d'allí va passar a Pèrsia, després al món àrab i finalment va arribar a Europa durant l'edat mitjana. Amb el pas del temps, les regles van anar canviant fins a convertir-se en els escacs que coneixem avui. Actualment el practiquen centenars de milions de persones arreu del món i està considerat no sols un esport, sinó també una ferramenta educativa que fomenta la concentració, l'estratègia i el pensament crític. Jo quan estava en el col·legi, sobretot me posaven a jugar als escacs. No sé si tu has jugat alguna vegada, Mario?
Sí, en el col·legi ens vam ensenyar i bueno, teníem extraescolars que se jugava a escacs, sí.
Se t'anava a dir, perquè ara estan les extraescolars que tu pots aprendre a jugar, però també pots, no, pots millorar la imaginació, la concentració i tot això. Pues ara fem una xicoteta pausa i tornem amb més actualitat en Villarreal Connecta.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No bussetges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. Es un mensaje de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento de Villarreal.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen. També en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I avui ens visita un bon amic de la casa perquè ell és col·laborador de Ràdio Vila-real. Està amb nosaltres Alfonso de Tot Descans. Què tal? Bon dia, Alfonso.
Bon dia, bon dia.
Primer vull que contes un poc què és Tot Descans i quants anys porteu.
Bueno, pues Tot Descans és una tenda de matalaps, de sofàs, de descans en si. Mobles també en tenim. Portem ja oberta al públic en este nom 23 anys. I només te puc dir que des de entonces hasta ara hem estat intentant que la gent descansi en Villarreal i que tinga un bon matalà, un bon sofà, i això és el que fem des de fa aixòs anys.
Explica'm ara també, perquè teniu ara una liquidació, teniu descomptes, què teniu preparat ara per a l'estiu?
Pues sí, ara quan arriba a finals de juny o principis de juliol, normalment les fàbriques i les marques, tant de matalassos com de sofàs, pues, canvien modelos, és per començar en setembre en la nova temporada i tal. Entonces, al canviar modelos d'això, pues, els modelos que queden en tenda, normalment que ja no se tornaran a fer, o que han canviat de tela, o que té alguna cosa així, pues, normalment es traem a molt bon preu, en uns descuentos grans, perquè si se té que canviar el modelatge, pues, se té que canviar, se té que portar el nou en setembre i començar així a... ja a la nova temporada. Entonces tenim uns descuentos tant en matalàs com en sofàs de la tenda molt grans.
Ja, segurament estem parlant de descomptes molt importants, perquè segurament hi ha oportunitats que valdrà la pena aprofitar, no?
Pues sí, allí tenim algun sofà que té 400 euros de descuento, n'hi ha matalassos que tenen 100 euros de descuento, coses així, però són de l'estoc de la tenda i normalment el que se té que canviar per aixina per setembre començar ja en tot nou.
T'anava a preguntar també, quins són els productes que ara la gent més busca?
Bueno, pues de la pandèmia hasta ara s'ha notat que la gent li importa un poc més el descans, li importa un poc més el que tenen en casa, i la gent ha anat canviant-se tant els matalassos com els sofàs. Entonces, pues això, sobretot matalà, se canvia la gent. Normalment la gent intenta canviar-ho als 10 anys, de 12, la gent cada vegada se consciència més d'això i ara avui en dia li donen prou d'importància a lo que és descansar bé.
Hasta quan estaran els descomptes? Hasta setembre?
Hasta final d'existències. Vull dir, si d'ací a l'agost que farem vacances ixen, pues ja no en quedaran, però si queda algun pues en setembre segurament eixirà també, sí. Després de festes normalment, perquè la gent hasta després de festes no comencen a pensar en altra cosa.
Ara que estem en un professional del descans, com sap la gent que ha arribat el moment de canviar el matalàs?
Pues és molt fàcil, quan ja no descansen bé. Quan ells noten que se tomben en el matalàs i no estan a gust, estan incòmodos, no només perquè molta gent aixaca també el matalàs a vegades que no està bé el matalàs, i són problemes de que la gent no descansa bé per problemes propis de salut, a lo millor. Però normalment tu quan te tombes en el matalàs i no estàs a gust, molt probablement tindràs que canviar el matalàs. L'Associació de Fabricants de Matalassos van traure l'eslògan de que als 10 anys tu ja no tens matalàs, que t'hauries de canviar-lo, I si ho mirem geladament, pues, si és així, perquè és una quantitat d'hores impressionant que has gastat aquest artícul i està prou desgastat. Normalment, des de l'any 7 al 10 comencen a perdre molt ràpidament, perquè ja porten moltes hores de el matalab en aquest cas, i a partir dels 10 anys sí que perden molt, 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 molt ràpid. També depèn del material que estiga fet, de la qualitat que tinga el matalab, de les vegades que li hagis pegat la volta, el manteniment que li hagis fet, normalment de 10 a... Això, a partir de 10 anys normalment la gent canvia el matalab, o hauria de canviar-lo.
Jo et vull preguntar, són 10 anys, però la gent ho fa? Tu notes que la gent passen aquests 10 anys i la gent canvia el matalàs?
Ara mateixa la gent cada vegada està més conscienciada. Ja s'ha fet el s'han donat compte de que tenen que canviar el matalàs cada 10 anys o cada 12 o cada, quan no estiga bé. Però no, jo encara retire matalassos que tenen una quantitat d'anys que si t'ho diguera si l'antena donaria por. La veritat, n'hi ha vegades que venen a la tenda i em diuen, no, el matalab encara està bé. Dic, però quan vaig comprar l'apartament? I potser fa 30 anys. Vull dir que és impossible que un artícul que se gasta per dormir s'hagi gastat o no, en 30 anys l'està bé. Vull dir, hasta les persones, 30 anys no estem igual. O sigui que el matalab, pues, més encara.
Vale, quan tens que anar a renovar-lo, quins són els errors més habituals a l'hora de comprar-se un matalàs?
Pues mira, el error més habitual és que si el matalab ja està molt desgastat, està molt mollet, la gent vinga per algo dur i passa de Guatemala a Guatepeor. Realment, si el matalab teu és molt, molt moll i està desgastat, és normal que vulguis algo més dur, algo més firme, però no tens per què canviar de higos a brevas. Vull dir, tens que trobar el matalab que tu estigues a gust. Jo sempre dic el mateix, la primera sensació és la que compta. Tu te tombes al matalab i si no tens ixa dolçor o ixa firmesa que t'agrà, pues ixe és el matalab que tens que agafar, claro.
Per a tu, quin és el matalàs perfecte?
Bueno, cada un tenim un, perquè jo, per exemple, pa mi té que ser mollet, perquè tinc unes característiques i uns problemes que necessite que siga mollet, perquè qualsevol pressió me castiga. Però la gent normalment se deixa anar per els metges o per... Lo normal és que el matalab perfecte el que té que aconseguir és que la columna estiga recta. Quan tu te gites a un matalab i entre el coixí i el matalab aconseguis sentir la columna recta, és quan descanses. M'ho dic jo. Vull dir, això és ciència, no és una cosa que jo ho diga. Entonces, el matalab que aconseguis que en el teu cos, que tots els cossos no són igual, ni el pes és el mateix, ni l'altura és la mateixa, entonces, quan tu aconseguis que la columna estiga recta, pues, ixe és el matalab perfecte pa cada un, clar.
Claro, però ara la gent, per exemple, compra molt per internet. I per a comprar el matalàs, per a comprar sofàs, tu tens que anar a la tenda física perquè tens que provar que és còmode i que estàs a gust, no?
Bueno, jo, és que clar, si ho dic jo, pareix que jo el que vull vendre és matalassos, però en realitat jo comprar un matalà per internet me pareix jugar-se-la molt. Perquè ni ho has provat, pot ser que algú t'hagi dit, jo tinc este matalab i a mi me va perfecte. Vale, li va perfecte a ell, però ja tu no tens per què dormir igual que una altra persona. No, no. Entonces, això me pareix, jugar a la ruleta russa a l'hora de comprar un artícul. Perquè, jo què sé, hi ha moltes coses que sí que podem comprar per internet. Jo què sé, furgadents, però matalassos o sofàs que no, sense provar-los, sense vore'ls, sense saber... No sé, cada uno que faci el que vulga, però jo realment jo no ho faria.
Jo aniria a la tenda segur, no te vas a jugar. També te vull preguntar, ara que ja estem en estiu, ja que fa caloreta, hi ha algun tipus de material que ajuden a dormir més fresquets?
Sí, d'un temps hasta d'ara, per exemple, les viscolàstiques s'han fet en materials, li han incorporat el material gel, que és més fresquet. Després s'han incorporat un tipus de teixits que porten un fil que és gelat, tu el toques i la temperatura varia moltíssim. Normalment se fiquen a dos... A doble cara, i la cara, n'hi ha una cara més fresqueta i una cara menys fresca que se gastaria en hivern. En realitat, com a mínim, n'hi hauria que donar-li la volta 4 vegades a l'any. Jo recomano que se li pegui la volta totes les vegades possibles, però com a mínim 4 vegades a l'any, per anar desgastant-lo per tots els puestos igual. Ese és el manteniment millor que n'hi ha, i de vegades en quant a airejar-lo. I és el manteniment que se deuria tindre en un matalab.
I per a la gent major, no? Per a les persones majors, per a les persones que tenen un mal d'esquena, què recomaneu?
Uf, el mal d'esquena ahí tindria que vindre ja un fisio o algú que entenga de anatomia pa lo que, però ja te dic, lo ideal és que la columna estiga recta. Entonces, les persones majors, o molt majors, sempre necessiten algo més mollet perquè no tinguin ni expressió si no els faig mal res, perquè ja són majors i tenen els seus problemes de l'edat. Entonces, quan venen, pues jo sempre procure, o allí procurem jo, Yolanda, procurem gitar-los en matalassos que siguen dolcets, que no li facin pressió, que estiguen a gust, i moltes vegades pues, passa també que la gent ve i necessita, la gent major sobretot, necessita un matalab i un somier geriàtric, perquè tenen possibilitat d'alçar-se, necessiten que puxi que baixi, bueno, aquest tipus de coses passa normalment a la gent major.
A més del matalàs, també la gent busca, no, que en sa casa estiga un bon sofà. Què recomaneu? Què és el que la gent més busca per a un sofà a sa casa?
Pues avui en dia el que més se busca és que siga extraïble per poder gitar-te, que parega, que se, obrint-lo parega pràcticament un llit, i després, últimament, també s'està venent molt el sistema elèctric, que és de relax elèctric, que s'obria en la botonera elèctrica, i això són els tipus de sofàs que més se venen avui en dia.
Però perquè hi ha molta gent que compra sofàs per el disseny, no? Perquè queda bé això en la casa, però a lo millor no valoren tant la comoditat. No?
Bueno, sí, sí, quan venen a la tenda proven, vull dir que venen a la tenda, proven, busquen el disseny, però al final el que mana és que tu te sentes i estigues còmode. Entonces ahí, bueno, tenim una gama molt, 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 molt gran de sofàs, entonces si no, n'hi ha un, n'hi ha un altre. I després el disseny, de normal, al principi a lo millor venen la idea del disseny, però queda relegat per la comoditat, sempre, sempre, sempre s'assina.
Perquè un sofà quant pot durar?
Bueno, si el trates bé, pues, jo que sé, 10-15 anys. Els sofàs que se fabriquen ara ja no se tornen a retapissar. Són sofàs que estan fets d'una manera i la forma de fabricar-los i de treballar és molt diferent a la d'antes i pues, que poden durar 8 anys, segons el que el gastes, 8, 10 anys, 12, no sé, 7, segons el que el tires al sofà, perquè si el carregues d'hores, pues lo normal, si n'hi ha xiquets més xicoticos, pues dura menos, si n'hi ha animals en casa dura menos, etc. És així.
No hem dit on està la tenda, que no hem dit res.
Bueno, si algú no ho sap encara.
Si algú no ho sap encara, exacte.
La tenda està en l'Avinguda França, número 6, al costat de l'estació i al costat de la línia.
Jo vull que li mandes un mensatge a... Què li diries a algú que porta 15 anys amb el mateix matalàs, amb el mateix sofà i que té que canviar?
Bueno, si té 15 anys el matalàs està bé. Si ell dorm bé, perfecte. Vull dir, no té per què canviar-lo. Si dorm bé no té cap problema, que continuï en el matalàs, però el matalàs està bé. Vull dir, no n'hi ha volta de fulla. No té res en casa que gaste tant com el matalàs. N'hi ha un producte que, bueno, sí, un producte que tens en casa que gastes diàriament molt, però que és un caixó, que és la nevera, que està 24 hores sense al dia, però després de la nevera, el matalab és el que més gastes, com a mitja, 8 hores de descans damunt del matalab. I el sofà igual, si tu vas a descansar 2 hores quan arribes de treballar i t'assentes i estàs damunt d'un sac de garrofes, pues lo normal és que el canvies.
Vull que recordes ja per últim lo important, no? I els descomptes que teniu per a... Per a l'Etxiu i hasta la, hasta
pues
la
a banda, temporada. A banda de les promocions que sempre tenim, que sempre tenim una o una altra, que vinguin a la tenda i que miren si necessiten un sofà o necessiten un matalab, perquè ara mateix ja tenim models que tenen que han canviat i que se tenen que canviar i si serà molt, 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 molt econòmic si els va bé i se matalab o i se sofà. N'hi ha descomptes de 400 euros, n'hi ha descomptes de 100, de 300, de 200, no sé, ara mateix...
És el moment perfecte, no?
Sí, bueno, si necessiten canviar, sí, és un bon moment per tindre un bon matalab a un preu millor, clar.
Pues ja sabeu, Alfonso, moltes gràcies, eh? Si esteu pensant en canviar i se matalàs i se sofà, ara és un bon moment per aprofitar la liquidació pues, de tot el cans.
Pues sí, no, nosaltres estem, ara en juliol normalment estem de matí avant, però si algú necessita que anem de vesprano, només té que cridar per telèfon o ficar un e-mail o ficar-vos en contacte amb nosaltres, que en qualsevol moment podem anar i que vegin el que es faci falta i sense problemes.
Pues Alfonso, moltes gràcies.
No, res, gràcies a vosaltres.
Color. Torna a la Lliga, torna a l'emoció. I quina és la millor manera de veure els partits? Doncs en un sofà de Champions de To Descans. Este estiu aprofita les nostres ofertes. Fins a 400 euros de descompte en sofàs. I llançada per els grans descomptes en matalaps. Perquè recorda, un bon descans és vital per a la teua salut i recuperació. Vine a visitar la nostra exposició en l'Avinguda França número 6 de Vila-real. To Descans, el millor descans.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas 964-520355.
Estás. Llama 964-838-3302, verás. Moncata, Moncata, tu sitio genial.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
A Dios le pedí fortuna y no me la concedió. Entonces dame salud, que del resto me encargo yo. Y por esa carita bonita, sí que tengo que agradecerte. Dios la proteja y la cuide, siempre es el día de mi suerte. Si ella está a mi lado, Willy Colón se equivocó. Mi niña bailando solita, bonita y linda como San Borondo. Le doy gracias a Diosita y eso que siempre fui ateo.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. Serenfit, exporta la actualidad esportiva a Villarreal Conecta.
Ja m'he escoltat tots els descomptes que tenen a tot descans a la tenda per a aquest estiu. I ara tenim un nou convidat, tenim a Lluís, coordinador de l'esportiu de Villarreal. Què tal? Bon dia, Lluís.
Bon dia, bon dia.
Estàs així perquè celebreu els 30 anys de l'esportiu de Villarreal.
Així és correcte. A l'octubre del 2026 farem 30 anys de la fundació de l'esportiu Villarreal.
I vull que me contes un poc com va néixer el club així a Villarreal.
Pues va néixer per la necessitat de que els xiquets jugaren a un deport alternatiu a la possibilitat de que pogueren entrar al Villarreal, perquè les places eren limitades. Entonces, el ESME, en col·laboració de Santi Barrachina, funda l'Esportiu Villarreal.
Us imaginàveu arribar fins a si vau estar allí?
Pues la veritat és que no, perquè me recordé, evidentment en la fundació no vaig estar, perquè tindria 8 anys quan se va fundar el club. Ara mateix porto 7 temporades en el club i sí que és els inicis, sé que va costar molt. Es començaran en 2 equips, actualment tenim 31. Entonces, si mires arrere, el creixement és exponencial i la veritat és que no mos imaginàvem. Sobretot fa 7 o 8 anys no mos imaginàvem estar a aquestes altures com estem.
31 equips, suposa que problemes de camps?
Te podria contar. Camps, hores, vestidors, magatzem, de tot. La veritat és que és prou complicat. Però bueno, anem lluitant, perquè igual que nosaltres estan tots els equips. Al final, nosaltres tenim 31, tenim els problemes, però el que tinga si estigui en un pavelló sap perfectament que també té problemes. Al final, és el que tenim, no podem fer una altra cosa.
Bueno, i parlant de camps, en quin camp vau començar?
Pues van començar en Fundació Flors, que estava cedit entonces pel col·legi. Després me'l van traslladar als federatius de Villarreal, als antics federatius de Villarreal, que jo no sé si se considerava cap de futbol o hormigó en porteries, però bueno, la història del club sense els federatius de Villarreal realment no existiria, no? Va relacionat. Després, quan els federatius van deixar de ser homologats, per dir-ho d'alguna manera, van passar a Flors, van quedar en Flors, hasta la fundació de ja la creació de la ciutat esportiva del SEM.
I has dit 2 equips, quina categoria?
Pues se va començar en un infantil i un aleví, que recordar. Si no seria l'infantil, seria el cadete. Però sé que era un aleví segur, perquè estava un amic meu que va jugar i va estar tota la vida en el club, com Mauro Gallego, que va començar en el propi aleví, des de la seva fundació, hasta fa 4 anys que va ser pare i se va retirar.
I ara ja suposo que abarqueu totes les edats, no?
Totes les edats. Tenim des de l'escoleta, que actualment ja contén quasi uns 30 xiquets, 3 equips de prebenjamins, 4 equips de benjamins, 5 d'alevin, 5 d'infantil, 7 cadetes, 5 juvenils i 2 amateurs. O sigui, ja des dels 3 anys hasta el més major de l'amateur, que tindrà 33. O sigui, uns 30 anys de diferència entre uns i altres.
I bueno, en l'amateur, per exemple, quin és el més jove?
El més jove són els que acaben de juvenil, perquè la nostra filosofia en quant a amateur, evidentment no podem competir contra els altres equips de poble perquè no tenim les qualitats econòmiques que tenen, entonces no podem pagar als jugadors. Entonces és quan acaben l'època de juvenil, pujar a primer equip o inclús donar-los una eixida en l'amateur B. Aquest any han pujat 3 xiquets, han fet la promoció 3, per tant, n'hi ha 2 que no han complit encara els d'Àneu, tenen 18 anys, que són els més xicotets.
O sigui, que teniu 2 equips d'amateur.
Dos equips.
I el primer equip, on el teniu?
El primer equip està en segona federació, intentant a veure si dona el passet. És complicat pujar a primera. Ens han quedat a les portes més d'una vegada, vam fer hasta la promoció per Lliga de Comunitat, farà uns 5-6 anys, i estem ahí a veure si podem donar el pas per pujar, però clar, al final pujar és complicat, els nostres les nostres limitacions també és encara més complicat, no? Perquè a part de les pròpies instal·lacions que hem dit antes, igual que n'hi ha equips que la setmana que ve o les 2 setmanes es comencen, que perquè sigui a primera divisió, nosaltres es comencem en l'ermita, 2 setmanes, 3 setmanes d'ermita, sense camp, i l'última setmana es comença ja en el camp, en l'instal·lació, però, claro, a setmana vista de començar la lliga. Entonces, la nostra pretemporada...
¿Nos podem donar un permís per obrir la instal·lació una miqueta?
Pues no, sincerament no, perquè al final no se considera segona regional, jo també tinc l'Ajuntament, no se considera lligues professionals, entonces no te l'obrin, és un gasto obrir-lo, també ho entenem, però bueno, lluitem en el que tenim una miqueta i així al setembre les 3 primeres jornades és com si fos en pretemporada encara.
Bueno, i has dit que és complicat pujar i suposo que també és complicat mantindre jugadors en el primer equip.
Sí, és molt complicat.
Entonces, la majoria segurament seran del juvenil, com has dit, no?
Sí, són... Este any comptem en 21 jugadors actualment en la primera plantilla, excepte dos jugadors que són, evidentment, són del poble, són els 21 jugadors, són del poble, menys dos jugadors, tots s'han format en el club. I dels 21 jugadors, te podria dir que uns 15, entre 12 i 15, recibissin ofertes d'equips de categoria superior.
I aquells que no... Bueno, que haveu fitxat, d'on venen, per exemple?
Pues V de l'últim equip que va jugar en l'Odissea, però és d'ací del poble, o sea, va estar tota la vida, diguem, en el Villarreal, en la cantera del Villarreal, quan va arribar a categoria amateur, se va passar a l'Odissea en Castelló. Quan va acabar l'Odissea, per temes de dificultats de treball, pues, va vindre al club. I l'altre jugador exactament igual, tota la carrera pràcticament l'ha fet en el Villarreal, com va xinar en el Roda, va acabar juvenil, se'n va anar al Roda, seguia en el Roda, i per lo mateix, per temes de treball, perquè no podia compaginar en els entrenaments del Roda, pues així tenia més facilitats d'horaris, pese a la dificultat, nosaltres intentem quadrar i bé, estar en el club. O sea, UB del Roda, la treu de l'Odissea, però...
I quina és aquesta facilitat que teniu vosaltres per a que ells puguin entrenar?
Pues és una clave que vam pensar, sobretot la va pensar el meu ajudant, perquè el primer equip el porté jo en col·laboració en un xic que se diu Adrián, Jorge i Alberto, que evidentment sense ells no podria fer equip, i vam pensar que si en vez d'entrenar com sempre a últimes hores, que entrenaríem a les 9:30, però si entrenem a les 8 de l'esprà, és que vaig anar a 3 turnos, podrien vindre, no fallen 2 setmanes, així els que quan van de nit podran vindre, els que estan en la UGI o estudiant podran vindre, els que s'alcen a les 6 del matí ja no arriben a casa a les 12 de la nit. Entonces, bàsicament, adelantant una horeta i mitja a l'entrenament, van fer un èxit total per jugadors.
D'ací, dos vam jugar en l'esportiu de xicotets. Jo t'anava a preguntar perquè els xiquets aprofiten per a jugar en l'esportiu, perquè és un club molt familiar, no? Que sempre estan els teus amics i que sobretot estàs disfrutant sempre.
Sí, tenim sort de que tenim un sentiment que, pese al creixement del Villarreal els últims 20 anys o 10 anys, com vulguis dir-lo, el sentiment per al club esportiu pues, no s'ha perdut. Cada vegada va haver una època que n'hi havia menys, que ja els xiquets veies que no han investit del club de l'esportiu, perquè, evidentment, el Villarreal, pues, si juga a Champions, juga a semifinals, arriba, està en primera, pues el Villarreal tira a muntó i és normal. Però en Queixina veus a molts xiquets vestits del club, veus a molts xiquets que tenen molt clar que volen seguir, i això es refleja en el cadet, per exemple, que tenim en preferent, en el juvenil, que no tenim mai problemes en fer 5 juvenils, en camp tenim que limitar places, inclús els amateurs, que l'amateur B tenia esa 22 i tenia una llista de més de 30 jugadors. L'amateur A, el primer equip, exactament el mateix, són tots formats, ho tenen molt clar, volen seguir així, pese a que tenen efortes econòmiques i també les faciliten moltes vegades a alguns pobles horaris, però tenen un sentiment que volen seguir així, s'han format en el club i volen mantindre's en l'esportiu.
Claro, ara en el cas d'un xiquet, tu entres a l'esportiu i la teva il·lusió és arribar al primer equip de l'esportiu.
Molts jugadors, sí. Damunt tenim la sort de que, com estem, som veïns, ja no som veïns de poble, sinó que som veïns d'instal·lació, perquè la ciutat esportiva del Villarreal, la ciutat esportiva del CEM, les separa el pàrquing, la línia de pàrquing. Entonces, molts xiquets se veuen reflejats al final. Nosaltres donem molta eixida, molts xiquets que tinguin nosaltres els han cridat i nosaltres les facilitem l'eixida, evidentment, perquè entenem la situació del Villarreal. Al revés igual, quan volen tornar, tornen, no hi ha ningú tipus de problema. Molts xiquets quan arriben a cadetes juvenils ja estan mirant quina eixida volen tindre, perquè els agrada el futbol, i quina eixida volen tindre, entonces se reflejen en el primer equip, i això ho notes quan el primer equip a vegades va entrenar, pareix que tinga una aura com Espanya ir, no? Sin embargo, son tíos que están treballant en la Porcelanosa o
que tienen una vida normal.
Normal, normal y corrent, o sea, però sí, se nota.
I bueno, ara que estem en estiu, teniu campus, no?
Tenim campus, el vam acabar la setmana passada, el campus d'estiu, que vam fer 3 setmanes. És la primera vegada que fem, i te podria dir que és la primera vegada en la història que fem 3 setmanes de campus d'estiu. El vam fer perquè teníem la possibilitat i bàsicament perquè la necessitat. L'any passat el vam fer a 2 setmanes, que dèiem que era suficient. I que així el vam ampliar aquest any. Crec que ha sigut un èxit, el convenim en algo que creiem que és necessari per la calor que fa, que és la piscina. Anem 2 dies a la setmana a la piscina, fem xocs aquàtics, perquè al final tindré a xiquets de 6 a 12 anys en un camp de futbol en la que està caent era un sacrifici en vez d'una diversió. Però sí, hem fet un campus. Mos hem habituat, el vam perdre fa uns 4 anys, per això el meu company, Vicent, se va proposar retornar-lo, tant el campus de Setmana Santa com el campus de Nadal, com el campus d'estiu, i la veritat és que sempre limitem les places depenent la quantitat d'entrenadors, sobretot que tinguem, o la quantitat de camp, entre 30, 50 o 70 places, i sempre complim el requisit.
Si algun xiquet volguera apuntar-se ara perquè pares que estan escoltant l'entrevista, podrien encara o ja està tot tancat?
No està tancat, no està tancat, podrien perfectament. Mos queden molt poques places, és cert que mos queden poques places, perquè el que t'han dit antes, dels 3 prebenjamins, per exemple, tenim 4 places, dels benjamins crec que n'hi tenim 2, dels alevins que tenim 5, crec recordar, i si no s'ha apuntat algú avui, perquè avui estic una miqueta marejat de la nit, teníem 7 places entre els 5 equipos, cadetes infantils entre els 2 igual tenim 3-4 places, no en tenim més. Juvenils sí que estem a tope, tancant les places, i evidentment primer equip i amateur estan tancades des de maig pràcticament.
Bueno, i per què aquestes 3 setmanes que m'has comentat? Per què ampliar aquest campus?
Pues bàsicament perquè la gent ens va demanar ampliar el campus, que per què fem sols 2 setmanes. Evidentment els clubs veïns sí que el feien més llarg, nosaltres veiem allargar la faena o allargar el sofriment, i dir, és que no, sempre ens han proposat no fer les coses per fer-les, no fer, no sé, també pensem, igual que anar als torneus o anar al que sigui, no és un fin de setmana de descans, ara fiquem 10 torneus perquè els xiquets vagin, no, també pensem que els pares també necessiten parar, també necessiten descansar, desconnectar, el xiquet que no s'obsessione en un camp de futbol o en un baló, que també vaig a la plaça o vaig a la piscina de l'abuelo o del tio. També pensem que és necessari desconnectar, però en totes les exigències que m'ho van donar els pares, que per què, perquè per favor, que apretarem una setmaneta més, que no tenen vacacions i tal. Entonces van decidir ampliar per horaris, m'ho va facilitar també l'esmer l'horari que teníem, i vam ampliar una setmana més perquè els pares m'ho van dir, mos apuntarem, les farem. Entonces, bàsicament van haver més xiquets 3 setmanes que 2.
I ara parlant una miqueta més fora de lo que són els jugadors, n'hi ha gent ja que una vegada acaba de jugar a futbol perquè a lo millor ja no té el nivell del primer equip o perquè ja no vol jugar a futbol, i que han jugat tota la vida en esportiu, diuen, jo vull ser entrenador de l'esportiu perquè me continua agradant el futbol i tal. Què tindré una persona per poder ser entrenador de l'esportiu, per exemple?
Primer, ser valent. Ser valent perquè no és fàcil lidiar en xiquets. Dona igual l'edat que tingues, ja t'he dit que dona igual. Per sort, sempre diré que he entrenat totes les categories, totes les edats, evidentment, fa 20 anys vaig entrenar a xiquets de 6 anys, no té res que veure xiquets de 6 anys que jo vaig entrenar fa 20 anys, que és que tenen ara, no té res que veure, però la formació, bàsicament, sí que és la mateixa, o el futbol, al final, ha canviat, però el futbol formatiu no ha canviat tant. Lo que té que tindre, el primer que té que tindre és tindre ganes i ser valent. Ser valent. Després el club li dona totes les facilitats. N'hi ha jugadors que en cas en juvenils ja estan entrenant en el club, evidentment li donem unes categories que puguen assimilar per edat. No, no, un xiquet sempre més alt que un xiquet de 18 anys que està jugant en el juvenil, no li vas a donar un altre juvenil perquè entrene, perquè entonces seria el pati del col·latge. Però sí que és veritat que el club li dona facilitats i com li dona facilitats? Perquè ara la federació, ja que no te les dona, que t'obliga cada vegada més a tindre títols, a tindre experiència, i com vaig a tindre experiència si no tinc el títol, i com vaig a tindre el títol si no tinc experiència. Entonces el club te dona les facilitats de ser entrenador d'apoyo o de segon entrenador, que és el que se diu bàsicament. Fas entrenador en categories inferiors com prebenjamins o benjamins o inclús l'escoleta. Si tens que traure el curs de nivell 1, nivell 2, bueno, ara és UEFA C, UEFA B i UEFA A, el club te financia el propi curs, no? O sea, el club te paga la totalitat del curs i en vez de pagar-te pues, la quota que te paga... Jo li dic quota perquè no se pot dir sueldo, perquè és molt poquet. Entonces le di en cuota que le cobren 200 euros al mes el entrenador, pues de ahí pues le va a descontar 50 euros, le va a descontar 80 o el acuerdo que arribe el entrenador en sí, en la presidenta.
Yo vull que contes un poc lo que feu en pretemporada, perquè jo me recorde que anàvem a l'Ermita, com tu has dit, i mos pegàveu a donar voltes allà a l'Ermita, però després anàvem al riu i mos banyàvem tots.
Jo crec que
no sé si se canvia molt o no.
Sí, antigament se contaven escaleres i ara crec que se conten a veure espardalers i queden en l'ermita perquè bàsicament és el mateix. Sí que és veritat que te digui el mateix que han canviat d'antes, que t'ha dit, fa 20 anys els prebenjamins i els d'ara han canviat molt. Per sort, aunque sigui una tonteria, sol és el circuit que han fet en l'ermita, que evidentment ja portarà més de 10 anys, però ja te facilita menys per córrer. O sea, te facilita el tindre un circuit, el no molestar sobretot a la gent, perquè damunt que compartisses l'ermita, no només la compartisses en la gent que va a l'ermita a passejar o a traure el gos o al riu, la compartisses pues, en el Joventut d'Almassora, que també està, en el Balonmano d'Almassora, que també està, perquè claro, l'Almassora la té més propet quasi que moltres. La compartisses evidentment en els clubs veïns d'ací del poble, la compartisses, veuràs el primer equip, el amateur B, el juvenil A, el cadet A, o sea, al final soles de l'esportiu n'hi ha entre 150 i 200 jugadors, això ho has viscut segur.
Sí, sí, segur, sí, sí.
I en les escaleres, per molt gran que siguen, no caben tots, i damunt el dixousos, si no recordo mal i si no ha canviat, n'hi ha cine, després venen actuacions de no sé què, i claro, ja no pots molestar les situacions, ja tens que desplaçar-te. Si te'n puges d'ara al parque, pues estaran els xiquets en el parque, en els pares berenant o sopant o... Entonces, dins d'aquest caos, jo crec que hi ha una organització perfecta, sense dir-nos ningú res. Al final, cada un té el seu trosset. Per sort, els últims 4 anys és una de les grans virtuts que ha fet el club per mà de Vicent, que són àrees deportives, va crear unes àrees deportives, i una de les principals, evidentment, i més fonamentals, és l'àrea de preparació física. Entonces, n'hi ha un preparador físic específic per a cada equip, evidentment, és un preparador físic del club, però cada equip treballa un material i treballa unes coses específiques, ell porta el material, se treballa allí, depèn de l'espai, depèn de la quantitat, depèn de les hores, perquè al final no consideren que no pots apretar en el mes d'agost a les 4 de les prades, és inviable entrenar, o sea, és inviable, n'hi ha que entrenar a partir de les 7 i mitja i lluitant contra els mosquits, que no se mos olvide que n'hi ha una barbaritat. I després el primer equip té un altre preparador físic que el porta dins de lo que pot, però bueno, també la via verda també la fem, el pont de l'ermita també el passem corrents, o sea, és les aventures de Willibert, podríem fer.
I lo de banyar-se en el riu encara està o no?
Uf, això és... Torna a lo de antes, no, ha canviat molt perquè l'aigua està xelada,
sí.
I està tan xelada que els xiquets no s'acaben d'entrevist, jo crec que fiquen el dit del peu i diuen ja està, ja m'ha banyat, me'n vaig cap a casa. Entonces, és complicat. Sí que és veritat que nosaltres mig obliguem, mig obliguem a fer-lo perquè pensem que és bo, pensem que quan fas una càrrega prou forta i en la calor que fa, i damunt has d'entrenar al dia següent una altra vegada en l'ermita, perquè saps perfectament que no se feia un dia i t'anaves a casa, anaves fins a 3 dies a l'ermita. Entonces, a vegades, una aiguatxeladeta de cintura que va baix te relaja una miqueta. I entonces intentem obligar sobretot els més majors.
Home, anava molt bé ese baño en el riu. Pues no res, moltes gràcies, Lluís, i molta sort en esta temporada.
Moltes gràcies a vosaltres, primer, també.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connect. Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connect. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Viu l'estiu al Termet de Vila-real. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Vila-real. Vila-real avança en cultura.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
No te preocupes! Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hola, somos Beide Quadis Dream y hemos llegado a Vila-real. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Vila-real.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
hem tingut ara un poc la història de l'esportiu de Villarreal amb Lluís. I ara passem, aprofitant que és el Dia Mundial dels Escaps, que tenim avui, Rubio.
Sí, pues li he preguntat a Jorge Romero, que és del Club d'Escacs de Villarreal, lo que significa per a ell els escacs.
Anem a escoltar-ho.
Buenas a todos. Bueno, lo primero que todo, feliz Día Mundial del Ajedrez. Y gracias a Radio Villarreal y a Víctor Rubio por darme la oportunidad de decir algo en este Día del Ajedrecista. Soy Jorge Romero y desde el Club de Escacs de Villarreal os cuento a ver qué es para mí este juego que engancha tanto. Así un poco a grandes rasgos. A ver qué os cuento. Podría ponerme técnico, pero pienso que ni a mí me saldría bien y a lo mejor algunos perdía. Entonces, si soy sincero, a ver, para mí el ajedrez, pues por encima de todo, es una escuela de vida miniatura. Refleja mucho, mucho lo que hacemos en el tablero con lo que es la vida. A veces desde fuera, pues se ve como algo frío, de gente encerrada en sus pensamientos. Sí, gente seria, listo, no tiene nada que ver. Montan unas fiestas y están deseando juntarse los jugadores. Se lo pasa muy bien. Los que estamos en el club sabemos que no es así. Para mí, el ajedrez, pues, a ver, es pasión, es un punto de encuentro. Y sobre todo, pues, es un espejo de cómo afrontamos las cosas del día a día. Nos sirve muchas cosas. Si me preguntas realmente para qué sirve, pues, a ver, beneficios hay muchos. Lo que pasa que no puedo ponerme a decir todos los beneficios. Yo pienso que es lo que he dicho antes. Te enseña a parar y a pensar. O sea, vivimos en un mundo que vamos a 1000 por hora. Lo que decimos siempre, que vamos en piloto automático, pues eso es lo que nos está pasando todos los días igual. Entonces respondemos a todo por impulso. El ajedrez, pues, te obliga a frenar, miras el tablero y a preguntarte, si hago esto, ¿qué pasará después? Y eso en la vida real, pues, se llama previsión o que va a tener una consecuencia, un acto que vas a hacer. Entonces en el ajedrez te enseña a pensar, nos hace más responsables. En el tablero no vale echarle la culpa al árbitro, ni al césped, ni a la mala suerte, pues si te han sacado tarjetas, si no, si te equivocas, la responsabilidad es tuya. También salimos todos los dos con las mismas piezas, nadie tiene ventaja, pero bueno, lo bonito del ajedrez también es que te enseña que una mala decisión pues tampoco es el fin del mundo, ni de la vida, ni de la partida. Te enseña pues a encajar el golpe, te levantas y buscas otra opción, busca una mejor jugada o ganar calidad, pues con eso no se acaba la partida. Lo que siempre han dicho también, que mantiene el cerebro en forma, que previene el Alzheimer, que bueno, que el cerebro es un músculo y es como todo. Si tú vas a un gimnasio y ejercitas un músculo, pues siempre lo vas a tener más fuerte. Da igual que tengas 60 o 90 años, mejora la memoria, la concentración, nos ayuda a exprimir la creatividad para salir de problemas difíciles. Pero bueno, a ver, no lo sé. Si me tengo que quedar con algo, es con el valor del club. En el ajedrez, una de generaciones. Allí en el club de Villarreal, pues veo en las mesas, pues puedes ver a un niño aprendiendo, o a un jubilado, o jugando un niño que le gana a un mayor. O sea, ahí el físico pues tampoco cuenta. Comparten el mismo entusiasmo, hablan en el mismo idioma y no importa la edad, porque cualquiera te puede tumbar. El ajedrez, a ver, es un juego, sí, porque sobre todo pues es una herramienta. Es una herramienta maravillosa para hacer comunidad, para conocernos mejor, para aprender, tomar decisiones con la cabeza fría y a veces en las partidas el corazón caliente, porque claro, no quita una cosa de otra, estamos compitiendo. Así que, bueno, no me enrollo más tanto. Si juegas como si hoy estás escuchando esto y tienes curiosidad, pues os invito, por supuesto, a que paséis por el Club de Escacs de Villarreal. Y nada, muchísimas gracias y felicidades a todos los ajedrecistas. Un abrazo a todos.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, fruites i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Molt bon dia, l'Alcora ja calfa els motors per a una nova edició de la Ruta Gastronòmica del Caragol, una cita que enguany arriba a la seva 15a edició amb una proposta renovada i amb novetats per a impulsar la participació de l'hostaleria i del públic. Per això tenim a Pablo Delgado, regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Hostaleria. Bon dia, Pablo.
Hola, molt bon dia a tots.
Bueno, Pablo, per a conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui vull que ens contés una miqueta què representa per a l'Alcora haver consolidat una iniciativa com aquesta.
Bueno, pues la Ruta del Caragol és un distintiu totalment per a de l'Alcora i que ja és la 15a edició i ha tingut diferents formes d'organitzar el concurs. Vull dir, este any estem preparant-lo des de l'Ajuntament, però s'ha organitzat des de la pròpia Associació d'Hosteleria i este any hem decidit organitzar-lo des de l'any.
Parleu d'una proposta renovada. Quins són els principals canvis que s'han impulsat per a aquesta edició?
Pues bueno, nosaltres vam començar a organitzar, diguem, el que és un concurs que es realitzarà un preconcurs de festes on s'exploraran 5 finalistes. Durant les festes, en la setmana taurina, que és la segona setmana i la setmana gran, el jurat especialitzat que farà la preselecció visitarà els 5 establiments finalistes per decidir quin serà el guanyador. Quin és el premi que tindrà el guanyador? El guanyador aconseguirà un premi de 1.000 euros patrocinat per la Pista Rural i un trofeu d'un caragol d'or que serà de ceràmica.
Vale. Una de les altres propostes és la recuperació del carnet caragolera. Per què s'ha decidit recuperar aquesta proposta?
Sí, en el seu temps el carnet caragoler, per dir-lo d'alguna manera, va ser una de les formes de votar per a seleccionar el guanyador. Nosaltres hem volgut agafar-lo amb l'objectiu de fomentar la participació del públic. És a dir, s'elaboraran unes targetes que per a sellar-les per 4 establiments. Una vegada estiguen estos carnets en sellos de 4 establiments, les persones que hagin completat aquests 4 sellos podran entrar en un sorteig d'un sopar, almorzar o dinar que serà ofertat per els restaurants o bars que hagin participat en la Ruta del Caragol. Així li donem una forma molt, una unió i una roda que veiem que és molt positiu per a la participació del poble i per a la participació dels restaurants.
Vale. I pel que fa quin serà l'encarregat de decidir quina és la millor tapa de caragols?
pues seran un jurat especialitzat que estarà format per un membre de l'Ajuntament, un altre membre de la Caixa Rural i després tres persones del poble, que han sigut cuiners de sempre de bars que ja no existeixen o antics guanyadors de la Ruta al Caragol de 3 anys o persones d'aquest tipus. I la idea és que d'aquesta manera puguem decidir el guanyador i que estigui el millor per al poble.
Vale. Bueno, ara parlant de que coincidís, no?, amb les festes del Crist, veritat?
Sí, exacte. Comença en la Ruta del Caragol, coincidís en les festes del Crist del 26, que seran des del dia 22 d'agost fins al 6 de setembre.
I quina relació té aquesta iniciativa amb unes dates tan importants per al municipi?
És molt important perquè per a nosaltres, com ja comentava, per a l'Alcora, la Ruta del Caragol és un distintiu totalment. No crec que en molts pobles fan bous, en molts pobles fan orquestes, en molts pobles fan concerts, però a l'Alcora, a més, tenim la Ruta del Caragol. I crec que és un distintiu que això pot atraure molt més a persones de tota la província, inclús de fora.
Vosaltres de quina manera inciteu al públic, no d'Alcora, claro, sinó de fora, per a que vinguin així, de quina manera ho publiciteu?
D'aquesta manera, pues, a través de les ràdios, les xarxes socials i en diferents periòdics i demés, nosaltres comencem a publicar-lo i volem que arribi el màxim possible, clar.
Quina expectativa teniu en comparació a altres anys? Penseu que serà més o menys pareguda a l'acollida o millor encara?
Nosaltres creiem que serà millor, només en el fet de que seran una vintena de participants de restaurants i establiments. Creiem que, a comparació, per exemple, del 2025, que van participar només 5 restaurants, que només en això ja és molt positiu per a la Ruta del Caragol i per a les festes del Crist.
Vale, i de quina manera s'inscrivixen i els participants?
Nosaltres ja duem tres treballant en aquesta proposta, vam fer diverses publicacions i a banda, per la part de la regidoria d'hostaleria, hem contactat en tots els bars per a voler si volien participar i només van crear, diguem, unes bases que ells ens han fet arribar. La seva decisió final de si volen formar part de la Ruta del Caragol o no.
Vale. Què més? Mos pots dir de quina manera participen estos? És a dir, per exemple, altres anys m'has dit que només han participat un 5, no? Havies dit antes?
Sí, l'any passat, però això és un dels, vale, dels motius per la qual l'Ajuntament ha volgut tornar a agafar la Ruta del Caragol i poder potenciar-la.
Claro, què va passar? L'any passat no el tenia l'Ajuntament, no?
No, exacte. Abans s'organitzava l'associació d'hostaleria i vam parlar amb ells i ells van estar ben d'acord que la podia agafar l'organització del propi Ajuntament i no vam tindre cap problema.
Vale. Per això que dius que suposa, no?, que aquest any participarà molta més gent. De fora de l'Alcora pot participar algun establiment?
No, el concurs està únicament tancat a les persones als establiments d'ací del poble, perquè damunt la forma de fer el caragol de l'Alcora és una forma un poc única, diguem, i és únicament per als establiments de l'Alcora.
Vale. M'has dit que és la 15a edició i m'has dit que l'any passat pues va ser molt reduïda. Altres anys va ser més forta o també era menys o menys com va ser l'any passat?
Sí, no, realment ha sigut anys i anys, però sí, normalment hi he participat normalment més bars, però més que aquest any no sé si alguna vegada hauran participat, que ara ho desconec, però sí que estic segur de que este any serà un gran any per a la Ruta del Caragol i per a les festes.
Molt bé, pues animem a tot el món a que participi, que s'apropi allí i per això repassa l'horari que serà, els dies per a finalitzar i que la gent se'n recordi bé, per favor.
Vale, pues sí, del 22 de agosto hasta el 7 de septiembre se organizará la ruta del Caragol a la Alcora, coincidente en las festas de 2026.
Vale.
En los próximos días podremos conocer toda la información en las noticias de la Ayuntamiento y de nuestros perfiles para saber cómo funcionará todo.
Pues moltes gràcies, Pablo. I ara ja ens queda una miqueta més clar com serà aquesta ruta del Caragol, la quincena ruta del Caragol, i molta sort, Pablo.
Moltes gràcies i molta sort a tots els establiments que participen i a veure de guanyar.
Ja hem escoltat tota l'actualitat així en el Villarreal Connecta. I ara passem a l'actualitat deportiva, perquè què tenim, Rubio?
Bueno, tenim que el Villarreal l'altre dia ja va començar la seva pretemporada, el seu primer partit oficial en Portugal contra el Benfica, en el que va caure per 2-0 i en el que Romero va ser titular. És un, digamos, dels nous fitxatges del Villarreal, per dir-ho d'alguna manera. I anem a escoltar-lo, què va dir després del partit.
Bueno, creo que hay que quedarse al final con las sensaciones, ¿no?, del equipo. Estamos conociéndonos todos, conociendo la idea del míster. Creo que la semana de entrenamiento que llevamos, el ritmo que estamos metiéndole, pues nos tiene que servir. Es verdad que siempre queremos ganar, aunque sea amistoso, pero bueno, sirve para coger sensaciones, poco a poco ir cogiendo el ritmo y seguir creciendo. La verdad es que ya tenía ganas, ¿no?, de volver a sentir el jugar aquí. Poco a poco, pues seguir conociendo otra vez a los compañeros, ir integrándome en el grupo, y la verdad es que muy feliz. Espero que sea un año bonito y seguro que lo haremos especial. Pues la verdad es que tiene las ideas muy claras, sabemos la forma que tiene de jugar, ¿no? Y al final, pues es verdad que hay que adaptarse un poco todos, pero bueno, creo que es muy cercano. Es un míster que sabe transmitir, sabe ser cercano a nosotros, y la verdad es que la idea nos gusta, estamos a gusto. Hay que ir poco a poco, pues cogiéndole forma y llegarán las cosas.
Dir que, per exemple, en la primera part van jugar Junior, Mourinho, Canguela, Lautaro, Romero, Masià, Diataca, Vanes, Thiago, Gerard i Mika Utache. A veure, tinc que dir que se van... òbviament, a veure, porten una setmana d'entrenaments al final. Tens que dependre moltes coses noves. I, per exemple, en la primera part ja se va veure un poc i se intento de traure el baló des de darrere, de que el porter la toquen els laterals i en les defenses per intentar atraure l'equip rival.
Deixa pressió també, no?, que fan durant els 90 minuts.
I, per exemple, com tu dius, a partir de després de la primera pausa d'hidratació, se va veure un Villarreal que pràcticament atacava tot en camp contrari. També, claro, anem a veure, porten una setmana d'entrenaments, una pressió tan intensa en les temperatures que està fent ara...
No, es tenen que adaptar.
Claro, no és lo mateix.
A les temperatures i al xoc d'Íñigo.
No és lo mateix ara que en octubre o novembre o desembre. Però, i també, a veure, també comentar que, per exemple, el Benfica ja venia d'un partit, la setmana anterior ja havia hecho d'un partit de pretemporada, tenen un altre ritme. Conclusions realment molt poques, claro.
Sí, poques.
Per exemple, en la segona part ja van iniciar els Cardona, Diallo, Pau Navarro, Budesca, Nizar, Cheik, Moleiro, Ayoce i Forés. I, bueno, dir que avui ha tornat el Villarreal a entrenar, que ha tornat dialogant dels mundialistes i que un que no està a esconde, que tenim un àudio de Manu des de Sevilla, contant-nos l'última hora de Conde.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Confirmado ya la llegada de Diego Conde a Sevilla, ya estaba en la ciudad deportiva Luis del Sol, se han realizado los primeros reconocimientos médicos con el Betis de Manuel Pellegrini, con un Betis de Pellegrini que, por cierto, entrena en la tarde de este lunes y que va a contar con la presencia, en principio, de Diego Conde, que ya ha posado para los medios de comunicación en la puerta de la propia ciudad deportiva de trabajo allí en Los Bermejales, y que llega al Betis para reforzar la portería. Va a estar por detrás de Álvaro Valles en el inicio de la competencia, va a ser segundo portero, va a luchar también con Manu González, el joven guardameta. Se espera mucho, hay buenas sensaciones con Diego Conde, una apuesta también tanto de la dirección deportiva como del propio Manuel Pellegrini, que lo eligió entre varias opciones que tenía sobre la mesa. Y ya solo queda eso, a lo largo de la tarde, para que pueda entrenar, se va a hacer oficial la incorporación de Diego Conde. Se está preparando todo, vídeos de anuncios oficiales en redes sociales y tal, como siempre trabaja muy bien en el equipo de comunicación del Betis, y a partir de aquí, pues a competir. Opción de compra, a mí personalmente me dicen de 3 millones de euros voluntaria, es lo que hemos publicado en Diario de Sevilla, y a partir de ahí, pues, a competir en un año ilusionante de Champions para intentar ganarse un puesto, y en el próximo verano veremos qué ocurre.
Pues ahí sí, nada, es Diego Conde, que será jugador del Betis y que es para oficial en los próximos horas. ¿Tú vas por el partido el divendres?
Pues sí, vas por el partido y, bueno, al final es lo que digo, en primera semana de entrenamiento, ni a que agafase a lo que vole el entrenador, encara no están toches jugadores y si ni algún fichaje que encara no se sabe, y a ver, eso, no te puedes quedar en el resultado, sino te tienes que quedar en la idea, de hecho, que vol transmitir el entrenador Íñigo Pérez, y además es que es el nuevo entrenador. Sino que en función de lo que hacen esta pretemporada, que queda mol en cara, pues veurem lo que vol realment el entrenador pa jugar.
Sobretot poques conclusions, no? Perquè és la primera setmana, el primer
sí,
partit.
Sí, és que i... al final, claro, i també lo que te comentava jo, que tu al final eres un equip que comences des de nou pràcticament, en molta gent que, en tots els meus respectes, al final va acabar jugant de defensa central dia, lo que encara té edat d'estar en el juvenil de Reina.
Sí, hi ha molts juvenils,
claro,
hi ha molts...
Hi ha moltes circumstàncies que no pots traure conclusions reals d'estos primers partits de pretemporada.
Del femení que tens?
Sí, que ja han tornat avui també als entrenaments, per tant ja tenim el primer equip, el B i el femení entrenant.
El primer equip i el B que juguen esta setmana?
El primer equip juga esta setmana, sí, el dissabte per la vesprada a les 6, i el B que també juga el dissabte, però pel matí, a les 10 del matí.
I encara no sabem si podrem anar o no?
No sé, és contra el València B, però no sé si se podrà entrar o serà només per a, digamos, un entrenament a porta tancada.
Avui ha començat també el tema de renovar, però lo de tot el joc, ¿no?
Sí, avui eren els reubicats del córner i el fondo.
Que ja vam veure ahí que estava la gent fent cua.
Algú vam veure en la taula de menjar del càmping, sí.
Pues molt bé. Avui han entrenat?
Sí, la curiositat és esa, que ha tornat Logan i que, claro, a falta de porters, pues ja aquí fa el porter del Villarreal B, ha tingut que ajudar al primer equip, ui.
Pues només, així arribem al final de Villarreal Connecta. Gràcies per haver-nos escoltat durant este matí. Hasta demà, adeu. And I